Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
RAC 1 Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 4. Israel destrueix la gran mesquita de Gaza, el temple musulmà més antic de la franja. Així ho ha comunicat l'Ajuntament de la ciutat de Gaza al seu compte de Facebook i ha condemnat l'atac. Segons l'Ajuntament, el bombardeig del temple forma part de la política de destrucció d'Israel contra monuments històrics i arqueològics de la ciutat. En un comunicat, el consistori mostra dues fotografies del temple completament destruït. Encara en pla internacional, Jair Bolsonaro ha visitat avui Javier Milei a Buenos Aires, a dos dies de la investidura presidencial. L'expresident del Brasil ha anat a l'hotel Libertador, de la capital argentina, on el líder de l'ultradreta va instal·lar la seva seu durant la campanya electoral i on viu i té l'oficina de treball com a president electe d'Argentina. L'economista ultraliberal, recordem-ho, va guanyar les eleccions el passat 19 de novembre. Joan Carles Gallego assegura que els pressupostos de la Generalitat demanaran una bateria de millores per reforçar l'educació. El diputat d'En Comú Podem diu que, d'aquesta manera, volen reforçar el sistema educatiu.
Un reforç pressupostari important, tant per garantir una major igualtat efectiva en l'educació, des d'aquest punt de vista avançar cap a una universalització i la gratuïtat efectiva del material escolar, de menjadors escolars, d'activitats extraescolars, perquè són elements també fonamentals per garantir que els alumnes en el centre educatiu i les aules avancin de manera més igualitària.
Això després dels mals resultats que ha deixat al descobert l'informe de les proves PISA. Encara en política, el PP veu Salvador Illa esclau de l'independentisme i creu que Pedro Sánchez l'acabarà apartant per tal de continuar governant. Ho diu el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández. N'ha parlat a l'agència EFE.
Sánchez, por estar una semana más en el gobierno de España, sacrificará a Illa sin dudarlo ni cinco segundos y del mismo modo Salvador Illa deja de ser alternativa a Per Aragonés y al nacionalismo y va a estar lo que haga falta sometido al gobierno de Esquerra Republicana el tiempo que Esquerra Republicana lo considere necesario.
Considera que el líder del PSC és un polític sotmès a la voluntat d'Esquerra. A l'entrevista també dona per fet que els socialistes catalans acabaran donant suport als propers pressupostos del govern de Pere Aragonès. La policia de la Bisbal d'Empordà ha tingut un lladre multireincident després de robar en un domicili. Té 17 anys i forma part d'un grup molt actiu que es dedica a robar cases al Baix Empordà. El detingut el van enxampar dimecres dins del domicili. El propietari de la casa va avisar de seguida la policia i el van localitzar. En el moment d'escorcollar-lo van trobar els objectes que s'havien dut. I a aquesta hora hi ha retencions a la C28 al tram de Nautaran, direcció Viella. Són més de 6 quilòmetres aturades. També hi ha problemes a la Nacional 145, són també 6 quilòmetres de cues, entre Valls de Valira i la Seu d'Urgell, direcció Andorra. I ara els esports amb Albert Ferran.
Carlo Ancelotti, el tècnic del Madrid, no ha descartat la participació de Vinícius de cara a la Supercopa d'Espanya que es disputarà a mitjans de gener. De fet, l'italià ha assegurat que espera que el futbolista brasiler es reincorpori al grup després de l'aturada de Nadal.
Tchouaméni i Arda, que estan cerca de entrar a entrenar con nosotros. Por lo de Vinicius y Camavinga, creo que tenemos que esperar el próximo año, pero creo que cuando volvemos estarán listos para entrenar con el equipo, los dos.
Vinicius es va lesionar fa 3 setmanes a la cuixa esquerra i llavors la premsa de Madrid va apuntar que estaria de baixa fins al mes de febrer. Avui, però, el tècnic italià ha estat optimista i espera que el brasiler ja s'entreni amb el grup a principis del 2024. Les declaracions d'Ancelotti en la prèvia del Betis-Real Madrid de demà a 4:45 de la tarda. Una setzena jornada a la primera divisió que arrenca aquest vespre amb el duel entre el Getafe i el València a partir de les 9. També avui arrenca la jornada de segona amb dos partits, Albacete-Villarreal B a 7:15 i l'Espanyol-Saragossa a les 9, en directe a RAC1. Per cert, Luis García, l'exentrenador de l'Espanyol, serà el segon de Tintí Márquez a la selecció absoluta de Qatar. En bàsquet, el Barça juga partit d'Eurolliga contra el Fenerbahçe a partir de 9:15, també en directe a RAC1.
I el temps fins al vespre continuarà nevant una mica a la cara nord del Pirineu, bàsicament a la Vall d'Aran, a partir d'uns 1.400 metres. A la resta farà més sol i el vent bufarà amb cops forts a l'Alt Empordà, al Cap de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. Al cap de setmana pujarà la temperatura, especialment diumenge, i el cel estarà mig ennuvolat. Com a molt, s'escaparà algun ruixat o gotellada al Pirineu amb una cota de neu molt alta per sobre dels 2.000 metres.
RAC 1 ja s'acosta. Gairebé és aquí el matí més màgic del Nadal. Quedeu avisats. RAC 1. Els que us lleveu cada dia amb el món a RAC 1.
Ah, que faràs tard, peu a terra.
Els que us poseu la competència i el vostè primer d'amagat a la feina.
Digues que sí, que les guapis no treballem.
Ei, t'aviso si ve el jefe.
Els que dineu amb el RAC 1 migdia.
A taula, que avui toca verdura.
De postres, que vols? Iogurt, fruita?
Els que torneu a casa amb el versió RAC 1.
Ui, aquest carrer aquesta hora està impossible. Vols dir que no hauríem de tirar per allà baix?
Home, no li fotis gas. Tu tira per aquí, que ja m'ho conec, això, que aquí tinc un pis aquí darrere.
Els que feu el sopar amb el 9C i us fiqueu al llit amb el Tu diràs.
Què? Com ha anat el dia?
No posaries l'adrador, ja?
Els que feu dissabte amb la primera pedra i el dia lliure.
Fem el ronso 10 minuts més, no?
Ja sóc aquí, he portat xurros.
Els que passeu els caps de setmana amb els superesports i el futbol.
Estem bé aquí al sofà.
Què? Vols una cerveseta?
Gràcies a tots per fer-nos líders una vegada més.
RAC1 continua amb el lideratge de les ràdios del país amb 947.000 oients diaris.
Moltes gràcies, RAC1. Tots som 1.
Doncs continuem el versió RAC1 aquest especial 8 de desembre amb dos temes damunt de la taula, molt diferents entre ells, però potser sí que hi hauria un denominador comú, que és el misteri. Per començar...
Què voleu saber?
No, Sebastià, és un altre tipus de misteri.
Talla aquí.
Per començar parlarem de robatoris a mansions, perquè els robatoris a les cases dels futbolistes, mentre estan jugant partits, és una notícia que cada vegada s'acaba convertint en recurrent. La llista dels afectats és llarguíssima, inclou noms com els de Piqué, Jordi Alba o Cristiano Ronaldo. Doncs hem conegut que al darrere d'alguns d'aquests grans robatoris hi ha una màfia perfectament organitzada que ha intentat també altres robatoris a jugadors com Messi. Però la pregunta és qui hi ha al darrere d'aquests assalts organitzats, no? En vam parlar en el seu moment, amb una entrevista que ara recuperarem, amb el periodista Carlos Quílez, que ha pogut parlar i entrevistar dins del seu podcast Sumario Abierto un capo d'aquesta màfia dels assalts a les mansions. I també, canviant d'història, però mantenint els misteris, parlarem de dinosaures i la teoria de la conspiració. Perquè coincidint amb l'estrena de l'exposició Dinosaures de la Patagònia, el Cosmo Caixa, el Marc Bala ha volgut explicar l'altra cara del tema i ha buscat dinonegacionistes, és a dir, persones que diuen que els dinosaures no van existir. Tal qual, no van existir.
Pues perdona, Tete.
Adri, bona tarda.
Esto de los dinosaurios a mí me encanta, sí, Tete.
A mi hija,
a mi niña, la verca.
També.
Tete, anda que no le... Anda
es que
no
les encanta el tema de dinosaurios.
Le flipa, Tete. Tiene de pelo... 10 peluchitos de dinosaurio, de peluche.
Trobo que son molts, ¿no? Oh, una
pues
tan
no,
petita.
Tete, porque a la niña le gusta. A veces por las noches se asusta un poco.
Tú dirás.
Pero ante todo la vida es dura, Tete.
Bueno, sí, claro, pero no cal espantar una nena amb 10 peluchos.
Imagínate una cosa, Tete. Imagínate que la verca saca, o una persona cualquiera, ¿sí? Igual, un científico de eso, porque saca el ADFS
del ADN.
Del esqueleto del dinosaurio, ¿sí? y consigue que se reproduzca.
Sí.
Pues bueno, después pone a todos en una isla para que la gente los vea.
Sí.
Y bueno, y con el peligro de que un tiranosaurio rey de ese se escape y la lee parda. Eso podía suceder perfectamente, ¿eh?
Sí.
De una picadura de mosquito. Una picadura de mosquito. Atropella. Que esté el ADF. Oh, bombón. Bombón. Ese dinosaurio, ¿eh?
Adri, et dic una cosa.
¿Qué te estaba contando?
Tot això que estàs explicant, Adri, tot això ja ha passat. Tot això ja és una pel·lícula.
Sería una película de puta madre.
És que ja és una pel·lícula,
con
això.
La picadura de un mosquito.
Sí, que sí.
Que estuviera ahí bañado con la resina de un árbol.
És que és Jurassic Park, Adri. Ja ha passat
això. Y después
això.
Se saca el ADF, que lo pensé...
El ADN, sí, pesado. Ah, és una pel·lícula.
Tres minuts i arribarem a tres quarts de cinc de la tarda. Anava a dir que hi ha cops que de tant en tant ens els expliquen a través dels mitjans de comunicació, que són aquests robatoris a cases de futbolistes mentre s'estan jugant partits. És una notícia que en diverses ocasions ja s'ha acabat convertint en recurrent. La llista és llarguíssima, inclou noms com els de Gerard Piqué, Jordi Alba o el mateix Cristiano Ronaldo. Doncs avui hem conegut que al darrere d'alguns d'aquests grans robatoris hi ha una màfia perfectament organitzada que ha intentat també altres robatoris, fins i tot amb Leo Messi, tot i la casa i el sistema de seguretat que hi té instal·lada. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda. El que en principi eren notícies aïllades de robatoris en les darreres temporades s'han convertit en habituals. La llista, com deies, d'afectats inclou Piqué, Cristiano Ronaldo, Benzema, Zidane... Entre tots ells, jo destacaria dos casos que segurament recordeu. El primer, el del jugador del Barça, Pierre-Emerick Aubameyang.
I tant, que va patir... va ser amb violència.
Home, va patir... A més, són dos assalts a casa seva, a Castelldefels. Un d'ells, efectivament, amb violència, mentre la seva família era a la mateixa casa. I on va ser agredit per un dels lladres. En un altre cas, el del Jordi Alba, els lladres van accedir a la seva casa de la Bona Nova, concretament a la segona planta, mentre la seva família era a la primera. Però qui hi ha al darrere d'aquests assalts organitzats? Doncs sembla que tenim resposta. El periodista Carlos Quílez ha pogut parlar i confirmar el podcast Sumario Abierto amb un capo d'aquesta màfia dels assalts, com funciona aquesta història. Carlos, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Gràcies per atendre'ns. Aquest capo, a qui l'heu anomenat vosaltres Alberto i nosaltres li direm igual, en quina situació judicial es troba ara mateix?
Doncs aquest senyor, que per expressa petició d'ell li hem de dir Alberto, perquè no vol dir el seu nom, està en aquests moments en recerca i captura per una causa pendent, després d'haver passat per diverses causes sumarials i per diverses presons, no només a Espanya, sinó també a Àustria i a Turquia.
Avui estava escoltant el teu podcast, Carlos, que deies, perquè el podcast és una entrevista, que ara n'escoltarem alguns fragments, però també parles a l'oient, que et sorprenia, com dir-ho, la fatxanderia amb la que parla. És a dir, que la gent es pot preguntar com és que aquest senyor ha concedit una entrevista al Carlos. Tu dius que hi ha un grau de vanitat, no?, de posar-se medalles de jo he fet aquests cops.
Sí, quan expliques que has trobat a un senyor que està en recerca i captura, que a més és un Borja Konen, que en la jerga de la màfia de l'est vol dir el que entendríem o coneixem com un capo di capi. És a dir, estem parlant d'un personatge molt important, molt potent, sota la seva tutela hi ha un exèrcit, o ha arribat a haver un exèrcit de prop de 100 homes i alguna dona, repartits amb allò que ells anomenen bateries, que venen a ser com una mena d'escamots, que són els que actuen robant pisos de famosos i també robant fàbriques, que són les seves dues especialitats, arreu de l'Estat i també a l'estranger, fonamentalment a la zona sud de França i d'Itàlia. No?
L'Alberto, de quina nacionalitat és?
Albano Kosovar.
I aquestes 100 persones que dius, totes es dediquen a aquest exèrcit a robar. Ens deies a diverses modalitats, però totes a robar?
Efectivament, amb grups que van entre 3 fins a les 8 persones, depenent de l'objectiu, i a més amb un grau de professionalització extrem. Hi ha un grup que es dediquen a obtenir la informació del que en l'argot es coneix com els santeros.
Això ens has d'explicar. Què és un santero?
Un santero és aquell que té informació privilegiada doncs d'un objectiu, per exemple d'una mansió que té unes febles o inexactes o poques mesures de seguretat, que hi ha una caixa de seguretat doncs també amb poca seguretat, és a dir, que hi ha obres de pintura cares, és a dir, que és un objectiu diguem-ne llaminer pels lladres, no? Aquest senyor disposa aquesta informació i el que fa és la ven a uns executors, que són els que executen el cop. Aquests executors són, entre altres, els homes i les dones de l'organització que, directa o indirectament, domina aquest Alberto, aquest personatge. Aquests senyors, amb aquesta informació, perpetren el cop, després d'estudiar-ho, després de fer seguiment dels horaris de les persones que són les que habiten en aquesta mansió, en aquest immoble que han d'assaltar, i escolleixen el moment adequat per perpetrar el cop.
Hi ha una
després,
cosa.
Un cop ho tenen els diners, perdoneu, li dona una xifra que l'Alberto em situava entre el 30 i el 35% del botí a la persona que ha donat el santo, que ha donat la informació.
Ah, això t'anava a preguntar. És a dir, un santo, que és una cosa que m'ha semblat molt curiosa, no té per què ser un informador molt de lluny, perquè tu deies que un santo pot ser un familiar o una persona del servei.
És a dir, que si jo vull robar a Can Marcelí, doncs jo et dic quan hi és, quan no hi és i tot això, i llavors cobro una comissió.
I has estat a casa.
He estat a casa. Vull dir que no és una persona moltes vegades llunyana, no? Que és de l'entorn.
Hi ha gent que sap el que hi ha dins.
Exacte.
Efectivament, bueno, de fet, mira, jo li vaig preguntar aquesta entrevista de, no fa pas massa, fa 3 setmanes, una cosa així, que vaig poder parlar amb ell, i sabia, estava molt en el candelabro, com diria aquella, el cas del Sergio Ramos, no?, de l'assalt a casa seva, sabeu, a Sevilla,
sí,
amb una mansió extraordinàriament enorme que té aquest senyor a Sevilla, no? I, per cert, li vaig preguntar si ell era l'autor o alguna de les seves bateries eren les que havien perpetrat el cop, em va dir que no tenia res a veure, però que després de veure com s'havia executat i de la informació que ell tenia, no només als mitjans de la comunicació, doncs em deia amb molta contundència que estava pràcticament segur que entre les 50 o 60 persones que d'una forma directa o indirecta treballen en aquesta finca on hi ha cavalleries, on hi ha ramaderia, on hi ha zona agrícola, no? És a dir, hi ha moltíssima gent que treballa en aquella finca del Sergio Ramos. Entre aquelles persones hi ha la persona que ha donat el santo en tota seguretat.
Abans fèiem una llista de jugadors, després en parlarem, jugadors diguem molt actuals, però d'aquesta conversa que tu has mantingut amb l'Alberto, aquesta persona que és aquest capo d'aquesta organització que roba a cases de jugadors de futbol, hi ha un nom que m'ha deixat perplexa, perquè no és precisament del present, és el nom de Johan Cruyff. Escoltem què et diu d'un robatori que ell va fer a una casa de Johan Cruyff.
El poble que en pas descansa era un señor, Johan Cruyff, pero también yo ahí cogí un reloj que era de David Bergman o David Beckham, no sé cómo se llama, Beckham, unas cositas de Hermes, había unos y valor de 20 mil euros. No había ni más ni menos, no había nadie, era una casa secundaria donde él dejaba las cosas. En Pedralbes,
Barcelona.
Y es más, cuando yo leí el periódico 3 días después, es que ahí comenzó a pensar muchas cosas. Te decía que han saltado la casa de Johan Cruyff, han robado 500 mil euros. A ver, los seguros, Carlos, los seguros, no personas, los seguros aconsejan a las personas.
Aquí hi ha molts dubtes, eh? O sigui, m'estàs dient que li van robar a casa una casa del Cruyff objectes per valor de 20.000 euros i ell o algú de la família Cruyff va dir que eren 500.000?
Això és exactament el que diu ell, i jo li vaig, efectivament, la mateixa sorpresa que tu has tingut és la que vaig tenir jo quan ell m'ho va comentar, i li vaig repreguntar, naturalment. Ell em va dir, escolta'm, jo no sé d'on sortia aquella informació, però parlaven de fonts properes a la defensa del senyor Johan Cruyff, estem parlant d'un cop que es va perpetrar l'any 2012, si no recordo malament, i que està a les hemeroteques, i a més jo he consultat algun sumari on efectivament això està reflectit, tal com explica l'Alberto, i sí, ell diu que, i no té per què mentir, diu que el botí eren aquests rellotges, per cert, diu Beckham, i es refereix a Dennis Bergkamp, el davanter holandès que era molt amic del Johan Cruyff, quan parla de rellotge, i ell diu que, i no té per què mentir, que el botí podia pujar fins als 20.000 euros, 20 i pocs mil euros, no? Tanmateix, el que es diu en aquestes informacions és que el botí era de 500.000. Jo no dic, diu en Guardi, de dir que la família del Cruyff doncs va mentir o va cissar a la companyia d'assegurances, però que la companyia d'assegurances moltes vegades és estafada directament per persones que han estat víctimes de robatori, us puc assegurar, i només cal que parleu amb els directors de seguretat de les principals companyies, que ho saben perfectament que és així.
No sé si tu vas creure o no, però hi ha un moment que ell et diu que no sabia que era casa del Cruyff, que va entrar. I va pensar, coi, aquest senyor em sona d'alguna cosa.
Sí, és una mica contradictori perquè, insisteixo, el gruix del seu discurs i el gruix de les seves informacions parlen d'aquests santos que faciliten informació, saben perfectament a casa de qui entren i com entren, fins i tot saben moltes vegades a casa de qui entren perquè entren, no perquè tinguin informació prèvia, sinó perquè els mateixos futbolistes a les seves xarxes socials expliquen doncs, que marxen de viatge o que tenen partit o que no sé què, i a més expliquen on tenen les coses de valor de casa seva, és aquesta incontinència que tenen els rics moltes vegades de fer evidència o d'evidenciar la seva estatus, doncs en aquest cas no, en aquest cas van entrar perquè van veure en els controls, les vigilàncies que fan a les zones altes i a les urbanitzacions de luxe d'arreu del país, van veure que aquella era una casa que estava molt desprevinguda des d'aquest punt de vista. I aleshores van dir, o sigui, provem aquí perquè, mira, les alarmes no funcionen. De fet, crec recordar que les alarmes eren pantomímiques, és a dir, eren només hi havia la càmera, però no hi havia connexió en cap central.
D'aquestes que
només...
hi ha un llum, posa l'alarma o una càmera, sí, sí. I un llumet. Exacte. I ja està.
Dissuasòries, no?, en aquest sentit, no? Que, clar, és que no entenem, dir, mira, que aquella casa té un sistema de seguretat. Ells que ho saben perfectament, doncs van veure que no. És quan entren a dintre de la casa, quan ell mateix diu, ostres, si hi ha fotos del Cruyff, ostres, això és la casa del Cruyff, i efectivament no ho sabien i van entrar a casa del Cruyff. Una mica com aquests lladres a Mèxic que van entrar a casa del Miguel Bosé pensant que era un ric, que tenia molts diners, i quan arriben allà diu, coño, si vostè és Miguel Bosé, no? Li va dir el mexicà al Miguel Bosé, això fa 3 o 4 mesos, no?, a Ciutat de Mèxic. No?
I hi ha un altre nom, després del de Cruyff, que és el de Leo Messi. Això sí que ja és surrealista, perquè resulta que t'has topat amb un home que té un cor culer. Què passa amb la casa de Leo Messi?
Bueno, són aquestes paradoxes, no? Aquest senyor fa cosa d'uns 10 mesos, no arriba un any, va rebre informació d'un santero, li va donar un santo, una informació, que apuntava que, efectivament, en aquella vivenda, en realitat, no és ben bé la casa del Messi, sinó la casa que ocupava la família Messi, és a dir, els pares, els amics, que hi ha una mansió entre Gavà i Castelldefels, entre Gavà i Castelldefels, aquí a Barcelona, no? I aleshores, bueno, parlaven de que no hi havia ningú, evidentment, perquè en aquell moment el Messi estava a París, jugava a París, era evident que ell no hi era, ni la seva família, ni els fills, però tampoc ni els pares, ni els germans, ni tot el seguici d'amics del Messi que viuen sota el seu paraigua. No? Mm-hmm. Aleshores, ell va rebutjar d'entrar, ell em diu que va rebutjar d'entrar perquè entenia que ell era, que s'estimava molt al Messi, que ell és molt culer i que no, i que mai li robaria el Messi. Això, dixit, per veure, part d'aquest senyor.
Clar, una casa que hi hauria un botí, ell per culer diu que no, que prefereix que no.
No, però, exacte. La teva perspicàcia és absolutament certera. Evidentment, jo crec que ell no va entrar a casa del Messi perquè ell suposava que allà dintre no hi havia res d'importància o res com per jugar-se 10 anys de condemna. Però, perquè si hagués tingut la certesa que allò hi havia diamants i rellotges i no sé què...
Ni culer, ni culers, ni històries, ni cap a dins i avall. Escoltem aquest fragment, si et sembla, Carlos, sí. Sobre Messi. A veure com ho explica l'Albert.
Havia, otra vez, se ofrecieron, pero no era por casa de Messi. Era por casa de sus padres, de su familia.
La familia de Messi.
La familia de Messi. No era Messi, porque Messi ya estaba en París, estaba ahí jugando y en este tiempo, hace un año más o menos, para que no equivocarnos. Pero no, él estaba en París y era por sus padres, sus familias. Ahora quién está ahí, no lo sé. Y yo me fui ahí a verlo y yo conozco mucho bien a esa zona y conozco muy bien. No me tiraba. Y por respecto a Messi, no lo he hecho, porque lo quiero.
Veus? Això és una persona noble.
Això és un lladre, recordem que estem parlant
d'una persona un noble, criminal, perquè no roba Messi. A veure,
parlant d'un criminal. I em fa molta gràcia, i amb això acabaríem, que et diu que, això és un consell que també podem donar a tota la gent, que les xarxes socials són l'enemic número 1 per les persones que tenim coses de valor a casa.
Sí, jo recordo, ell posava un exemple, se'n recorda aquest jugador que va passar una mica sense gaire èxit pel Barça, que es deia Artur, un jugador...
Sí, l'Artur Melo, sí.
Artur, sí. Bueno, aquest Artur, en els seus... ell va fer una... al Facebook va penjar un recorregut per l'interior de casa seva on explicava exactament fins i tot les pintures. Mira, hi tinc aquest Picasso, hi tinc no sé què, tal, de tal forma que els Albertos de Tor només feien que... només els calia agafar la llibreta i apuntar i dir, molta gràcies, senyor Artur, és vostè molt amable, ja sé on hem d'anar a robar, no? Ell ho diu una i 40 vegades, el tema Messi. Deixa que digui una cosa en 5 segons.
Sí.
El cop de casa del Messi es va perpetrar. Ell va dir que no, però el santero li va col·locar la informació a dos individus. Jo he vist les imatges.
Dos lladres del Madrid, dos lladres del Madrid que devien dir que sí, no?
Doncs segurament que van entrar, però que es van veure després incapaços d'anul·lar les alarmes i aleshores van decidir recular i van tornar enrere un cop estaven en el jardí de la vivenda, no? I les imatges les he vist, vull dir que aquell cop que diu l'Alberto era cert, perquè es va oferir, ell no ho va fer, però ho van fer dos amateurs que van fer un chiquito, un quiero y no puedo, no?
Molt bé, doncs aquesta i altres històries es podeu escoltar al podcast del Carlos Quílez, del Sumario Abierto. Aquest senyor, entenem que això que estem emetent potser hauria d'arribar a la policia, no, Carlos?
Jo tinc la sensació que sí. Mira, jo tinc la sensació que aquest Alberto ha gravat el podcast i li està ensenyant als seus fills, parlant de la vanitat, però jo confio i espero que també ho faci la policia, que és la seva feina.
Doncs a veure si és veritat. Carlos, una abraçada, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Carlos. Déu-n'hi-do.
Evita el robatori, ell, però,
sí, però
ho acaben fent uns altres.
Però té un cor noble perquè sap que era la casa dels Pepis i ell va dir, jo no entro perquè tengo l'alma culer.
Però no, per tant, perdona, no es roba o no en funció de si és culer o no.
No s'ha de robar.
Ahora, el ladrón honesto ya es ladrón de criterio, no hay quins valors.
Marc Serra, gràcies.
Versió RAC 1.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com el Chayato Neta Quartz a 15,95 € al quilo. Capravo, el Nadal que enamora.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Li hem preguntat a tot un país, i tu què penses fer a partir dels 65? I aquesta és la llista. Escriure una novel·la, pujar un globus, nedar entre taurons, estudiar una carrera...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro, ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa't a la teva oficina o a mapfre.es.
Som a l'era de la intel·ligència artificial, una revolució privada que converteix les grans tecnològiques en agents geopolítics. Canviarà el món i les nostres vides, i s'hauran de trobar fórmules per regular-la. Vanguardia Dossier analitza l'era de la intel·ligència artificial i l'impacte que tindrà a les nostres vides. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Qui diu que Tossa de Mar només és un poble per visitar l'estiu? Vine a viure-hi el Nadal.
Del 6 al 10 de desembre, durant tot el dia, Fira de Nadal al Passeig de Mar, amb música en viu, regals, artesania, activitats per a nens, gastronomia i molt més.
I el dissabte 16 de desembre, de 6 a 8:45 del vespre, el reconegut pessebre vivent teatralitzat de Tossa de Mar t'espera al majestuós recinte emmurallat de Vilavella. Entrada gratuïta.
Ah, i ara, per més facilitat d'aparcament, deixa gratis el cotxe a les entrades del poble.
Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra de ilusión.
El primer de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11. Per Nadal, tots tenim un extra d'il·lusió. Entens tu?
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1.
Aquest divendres, futbol i bàsquet a RAC 1. A les 9, des de Cornellà al Prat, Espanyol-Saragossa. Els blanquiblaus necessiten 3 punts per seguir a dalt de la classificació de segon. Viviu el partit des de les 8 a RAC 1 amb Edu de Batlle, Jaume Molló, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona. I a 8:45, des del Palau Blaugrana, Barça-Fenerbahçe de l'Eurolliga de bàsquet.
Gràcies al triple, el xec també hi va!
Clar. Amb Dani Aguilar i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres, futbol i bàsquet a RAC 1. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a RAC 1, amb Esther Muñoz.
Prepareu la maleta perquè aquest dissabte 9 de desembre, a les 3 i 3 de la tarda, us portarem a Praga, Florència, Brussel·les, als mercats de Nadal suïssos i alemanys, i també anirem de ruta pel nord de Flandes. Vindreu, oi?
A RAC 1. Tots som 1.
RAC 1. Torna el torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç.
Bo és bon.
Aquest any, novena edició. I ve amb una nova varietat.
Sí, sí.
Brownie amb nous pecanes.
Irresistible.
S'afegeix als clàssics de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Torrons? Quina meravella, per favor.
Com sempre, tots els beneficis del torró solidari aniran destinats a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Podeu trobar el torró solidari a la les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. Aquestes festes torneu a gaudir amb el Torró Solidari de RAC1.
Visca Torró, Torró!
Tots som u. RAC1.
Aquest divendres, futbol i bàsquet a RAC1. A les 9, des de Cornellà al Prat, Espanyol-Saragossa. Els blanquiblaus necessiten 3 punts per seguir a dalt de la classificació de segon. Viviu el partit des de les 8 a RAC1 amb Edu Zabatlla, Jaume Molló, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona. I a 8:45, des del Palau Blaugrana, Barça-Fenerbahçe de l'Euroliga de bàsquet.
Gràcies al triple, el xec també hi va!
Clar. Amb Dani Aguilar i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres, futbol i bàsquet a RAC1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som u. Versió RAC1.
Marc Bala, bona tarda. Què tal, tot bé? Dimecres?
Molt bé, molt bé.
Sí, doncs mira, avui ha passat una cosa extraordinària i és que s'ha estrenat al Cosmo Caixa una rèplica del dinosaure més gran del món. Crec que es van extingir després d'escoltar aquesta cançó, els dinosaures, eh?
Perdona, però és molt acotada, aquesta cançó.
Com si fossin galetes.
Sí, sí.
Mira,
si fos la galeta dinosauri.
Precisament mucho los dinosaurios.
Sí, com que ja sabíem que començaríem parlant d'aquesta cançó amb el tema dels dinosaures, us hem llançat una enquesta tan simple com dinosaurios sí, dinosaurios no.
La gent ha entès que a què et venies a referir.
És que és així de simple la pregunta. Dinosaurios sí, dinosaurios no.
En base a la composició feta, crec que per Joan Espín, el compositor és Joan Espín, per Marta Massí.
En Ràdio Gallega.
Dinosaurios sí,
interpretada amb re menor.
Dinosaurios no.
I aquesta és la pregunta.
És la pregunta.
Dinosaurios
sí.
No. Jo he votat dinosaurios no.
No.
Home, però per què?
Perquè no m'agraden gens.
No m'han agradat mai els... No sé, no els he trobat mai.
Són
bèsties fastigoses.
Per què a la canalla els agraden tant els dinosaures? És una cosa més estranya, eh?
No ho sé, però els hi encanten.
Sí. No, 33,9. Sí, 66,1. Dinosaurios, sí!
Dinosaurios, sí! Dinosaurios, sí!
Doncs bé, com dèiem, el Cosmo Caixa s'ha estrenat precisament avui, el dinosaure més gran del món, i és, diguéssim, el reclam d'aquesta exposició que es diu Dinosaures de la Patagònia, que repassa l'evolució dels dinosaures, doncs, precisament, com diu el títol, de la Patagònia argentina. Aquest exemplar fa més de 30 metres i és un dinosaure de la Patagònia que es diu Patagotia nan majorum.
Patagotitan
Majorum, que dius, ostres, posa-li com aquests nois, pelut, posa-li un nom normal, sí, Ricard. Va, doncs avui us he de dir que he d'anar amb la veritat per davant. Això no serveix de massa, que aneu a veure exposicions de dinosaures,
ara,
perquè és que no han existit mai els dinosaures.
Com? Home, com els bolets?
Vull dir, us he d'explicar la veritat. No existeixen. Vosaltres heu vist mai una fotografia real d'un dinosaure?
No existien.
Tu l'has vist?
Home, clar que no, perquè es van extingir abans.
Has vist mai?
No comencem. Ja veig que és de la tesi que si no ho has vist no existeix.
Ja ets
d'aquests negacionistes.
Jo només dic que crispa
una mica els nervis. No? Ja comencem amb que ja estàs en la línia del Marcelí, amb que tampoc l'home va anar
a la lluna.
Ja comences a negar. Ja comences dins l'àmbit negacionista. Què vols dir?
No,
home, perdona, si es fa aquesta exposició, hi ha un munt de paleontòlegs que han estudiat els dinosaures i ara em vens amb el rotllo de que no...
Els esquelets, sí, perquè compren al Museu de Ciències Naturals.
Heu llegit bé la notícia? Estrenen una rèplica. Però el dinosaure no està.
Però si està ple...
S'ha ple a Cosmocaixa, el que suposo per els de sempre.
L'han fet a partir de restes que han trobat, doncs han creat...
No cal fer cap restos, si estan allà, si surten sempre, el Josep Sánchez Llibre, el Joaquim Nadal, el Ramon Pellicer, que ja no hi guipa ni mulleres, que necessitarà un telescopi a final a cada ull, l'Alfonso Guerra, el Pepe Borrell, el Josep Borrell, el Rafael, el Rolling Stones, que encara no entén ni com toquen. Aquests dinosaures són,
però, que vagin passant, aquests. Tu. Estem parlant dels animals enormes,
de veritat, aquests fòssils de dinosaures.
En base a què? En base a què no van, segons tu, no van existir els dinosaures? Doncs mira, perquè sabia que voldries que tu argumentés, m'he estat documentant amb grans experts, val a dir, de la matèria, i us vull demostrar...
Has trucat, per exemple, el professor Eudald Carbonell, un...
Home, no, jo he anat a gent informada. Mira, per exemple...
No, és que perdona.
No, és que hi ha una...
Eudald Carbonell, noi, no. Ves-li al darrere.
Anem cap al col·lapse perquè som una espècie imbècil.
És que hi ha una teoria...
Potser tu t'estàs dirigint com el líder d'aquesta espècie.
Sí, hi ha una base... No, ara no riureu tant, perquè hi ha una corrent molt sòlida...
A veure...
Que, de la qual m'incloc que som els dinonegacionistes.
Imbècil.
I no estic sol, perquè internet em va ple.
Que hace más de 200 años existe un grupo de personas que se hacen llamar los dinonegacionistas, y son estas personas que refutan o más bien no comparten la idea de creer que en algún momento existieron los dinosaurios en nuestro planeta. Y vamos hablando de algo. Tienen algunas teorías que son muy buenas y que científicamente no se les puede contradecir. Muchos papás han, se han manifestado en 9 ciudades de Estados Unidos para impedir que sus hijos reciban educación y enseñanza sobre los dinosaurios en la escuela, porque se dicen que son parte de una mentira y una estafa. No han tenido éxito.
És un altre dinonegacionista.
Ja ens has posat un vídeo d'algun streamer d'aquests, sí, o d'algun youtuber?
Bueno, que,
veure, val més l'opinió.
Què ha estudiat aquest home?
O sigui, aquest que estem escoltant? Sí. Quina
por ahí,
quina base...
Sí, a veure, quins estudis té? Va. És catedràtic de, no sé, de paleontologia, és...
arqueòlogo.
És arqueòlogo.
Mira,
ara et donaré un nom. Mira, per exemple, José Luis Camacho, JL, té un canal de YouTube que es diu Mundo Desconocido.
JL, jo no sé qui és.
Sí,
José Luis Camacho, amic Camacho, amb l'exjugador del Madrid.
Té molts seguidors, i ella es basa en uns documents d'un senyor que es diu Robin Kefford, que va escriure, diguéssim... Los dinosaurios nunca existieron. I ara vinc al moll de l'os. Ara vinc al moll de l'os. Hi ha proves. Hi ha proves de que no van existir. Mira, ara jo crec que...
Què és un dinosauro?
Això que es va gravar en directe d'un dinosaure que va cantar, o és com ens imaginem que cridaven els dinosaures?
Molt bé.
Clar,
aquí has estat molt bé.
És que
ens
doneu gat per llebre. Doncs vinga, jo crec que us puc convèncer. A partir d'avui sereu dinonegacionistes, perquè escoltarem fragments d'aquest vídeo de José Luis Camacho, del Mundo Desconocido.
Però torno a repetir, qui és José Luis Camacho?
És un expert.
Os digo desde aquí que intentéis darle una oportunidad a lo que... En los próximos minutos os vamos a contar, ya que tiene la suficiente coherencia como para que no solo nos resulte sorprendente, sino que quizás sea una posible realidad. Robin Kefford escribe un documento titulado Los dinosaurios nunca existieron. Claro, cuando yo tuve acceso a esta información, lo primero que hice fue esbozar una sonrisa. Dije, bueno, vamos a ver, este señor, ¿dónde se está agarrando para decir que los dinosaurios no existieron? Cuando tenemos todos los museos llenos de restos de dinosaurios, o muchos museos llenos de restos de dinosaurios, reconstrucciones de dinosaurios, películas de dinosaurios, cómics de dinosaurios, tenemos dinosaurios hasta en la sopa.
És veritat, és una cosa que a nivell de màrqueting ha funcionat molt.
Sí, Montse Llussà ha estat investigant qui és José Luis Camacho, i ara us explicarem els estudis que ha cursat de paleontologia o d'antropologia.
És una persona llegida.
L'Eixolano Sobaco també.
Aquest senyor és tècnic superior en sistemes informàtics. No és només això, sinó que també va ser activista, programador, fins i tot hacker, ocultista, alquimista i mag.
Mac, sí.
Com jo?
Sí.
Ara estem per jutjar les
coses. Coriixeix.
No sé.
Torna-ho a dir, això que no t'has sentit.
No, que...
Prejudicis.
Hem vingut a tenir prejudicis i a jutjar les persones.
No, volem saber...
Però en base
a què parla aquest senyor.
Exacte, vull dir...
De moment s'agafa a Robin...
Kefir.
Ara buscarem a veure Robin Coifet.
Kefir. Doncs mira, ell explica com es va trobar el primer dinosaure, que a partir d'aquí...
Qui?
El kèfir. Ara ho sentiràs.
Però és qui,
que a vostè no anava a contra, nois, perquè jo porto aquí una informació de primera mà que hauríeu d'estar amb la ment oberta.
Agraïts.
I us esteu posant d'esquena, tu, escolta, ja veuràs.
Ferdinand van der Geer Haydn encuentra en una expedición por Norteamérica una serie de dientes desconocidos. Encuentra unos dientes. Y Ferdinand decide enviar estos dientes a un paleontólogo, concretamente a Joseph Leidy. Fijaos cómo es el tal Joseph Leidy, que cuando recibe esta dentadura, estos dientes de dinosaurio, supuestamente de dinosaurio, él llega a partir de los dientes a reconstruir al Trachodon enterito. Por tanto, las imágenes que tenemos de este animal son sencillamente una hipótesis. Es como si usted encuentra por la calle una bujía de un coche, ¿eh? Va por la calle, encuentra una bujía y a partir de esa bujía usted es capaz de dibujar completamente el coche, el número de plazas, adivinar la velocidad máxima del vehículo, incluso el color de ese coche, ¿eh? Pues esto, para que se haga una idea, es lo que hizo el señor Joseph Leidy con los dientes encontrados por Ferdinand van der Geer.
Per primera vegada en la història, Bala t'he donat tota la raó. Si em poso de genolls davant teu, ens enganyen com a xinos, perquè això dels dinosaures és exactament el mateix que va passar amb l'home a la Lluna, que no ha passat mai. Mentira. Tot és un muntatge, tot és un enganyisme. Que no hi hagués els germans Castells al darrere muntant
Com a l'Europa, sí. Els germans Castells que són de Cardedeu, allà muntant el circo.
A veure, no van fer aquella pel·lícula del Gimnàstic Park? El Gimnàstic Park?
No, Juràssic.
Surten a la Bíblia aquestes bèsties?
Mira,
l'arca de Noé, pugen aquestes bèsties?
No, perquè l'arca de Noé és molt més, és molt posterior als dinosaures. Els dinosaures són 100 milions. En deixa acabar.
Perquè és que al final, amb tanta ignorància, o sigui, els que ens agafem a la ciència, sí, és que no tenim ni Déu.
Els dinosaures fa més de 100 milions d'any. L'arca de Noé, o quan l'hem de situar?
Clapés, i ara et diré una cosa. Tants estudis, tantes carreres, tants llibres que has llegit, has fet viatges, has anat a Egipte. Egipte, tu, en aquelles columnes totes que hi ha, aquells dibuixos, n'has vist cap de dinosaures?
Sí, però estem parlant d'Egipte. Els dibuixaven? Estem parlant de 4.500 anys a Egipte, 2.000 abans de Crist, i 2.500 més abans de Crist.
Sí.
I aquí parlem de 100 milions d'anys.
Però fixa't el que ens està explicant JL.
Una bugia. D'una bugia treus un cotxe.
Per què penses que a Egipte no deixen tocar res? Perquè és por espai. Si no se'n donaria en compte.
Els primers fòssils que troben són unes dentetes i ja s'imaginen que és un gran dinosaure.
Puede ser un monstruo.
Tot, i això us ho acabaré demostrant, tot és un invent de la imaginació humana.
Sí,
es como, quiero que usted entienda el concepto, es como que usted coge un perro, un gato, los huesos de un perro, los huesos de un gato, los huesos de un cocodrilo, los huesos de una jirafa y los huesos de una vaca,
y
si es una jirafi vaca dinosaurio. Suena absurdo y suena ridículo, pero es que es así. Lo que han hecho ha sido coger huesos que piensan que son del mismo dinosaurio y los han mezclado, los han juntado como han podido. Han dicho esto aquí, esto allí y esto allá. Y luego le han dado un nombre. Ha llegado un artista y ha dicho, bueno, yo creo que esto es así, así... Uy, qué bonito queda. Así como se lo estoy contando, ¿eh?
A veure, perquè t'anima, després de que ens presentessis a qui estem escoltant, que és aquest...
JL,
sí, José Luis Camacho, que ja hem dit que entre una de les seves professions és ser mag.
I el químic
mal té.
No,
alquimista,
no és antropòleg, no és paleontòleg, no té cap carrera d'aquest tipus. Ell s'agafa a un dels pares dels dinogacionistes.
Dinonegacionistes.
Dinonegacionistes, que és el Robin Coifoot.
Sí.
Montse Llosa, porta, des que hem començat a les 3, buscant informació de Robin Coifoot. Què has trobat?
No sé, no hi surt fum d'aquest ordinador, perquè l'únic que trobo és la gran mentira de los dinosaurios amb Robin Coifoot, aquest que diria jo que és danès, i l'únic que ens porta és a una pàgina on aquest senyor, el JL aquest, explica en base a aquest
primer... Però tu creus que ara els poders fàctics voldran que tu trobis això a fer un Google? Aquí demostra la recerca que ha hagut de fer José Luis. Perquè això no es troba així de bones a primeres.
Vols dir que no se'l pot haver inventat aquest senyor?
No, home, no. I ara, perquè una altra cosa que dieu, els que creieu en els dinosaures, i això és el que passa al Cosmo Caixa, ai no, és que jo vaig allà i el veig. No?
Jo vaig comprar un ou de dinosaure, el vam posar a l'aigua,
sí,
i a les 72 hores va sortir un dinosaure enorme, i s'ha anat perdent.
Veus? Tot és màrqueting. És que anem aquí, a que tu t'hi compris, a que et compris la samarreta, el peluix...
Clar, és que gastis, home.
És això.
Tantes carreres.
La ignorància és, però que molt atrevida. Avui bala, estàs amb una tessitura d'ignorància que, no sé, em deixes perplex. Jo, com a mínim, t'estic aportant testimonis, cosa que tu encara no has fet. El que està fent el José Luis...
Home, de gent que no existeix, perdona.
Perquè el Robin aquest... El José Luis sap que si tu vas a un museu, allò que veuràs no és ni de lluny un dinosaure.
A fecha de hoy no se ha encontrado los restos de un gran dinosaurio completo. No hay, no existe, no se han encontrado. De hecho, creo que no hay ningún dinosaurio completo, aunque habiendo cogido partes de distintos yacimientos.
Claro.
Los investigadores independientes no tienen acceso a los huesos de dinosaurio. Claro. Usted me estará diciendo, ¿cómo que no? Si yo he ido a un museo y he visto hay huesos de dinosaurio. Esos son falsificaciones, réplicas. Claro. Los originales no están expuestos. Claro. Están en bóvedas cerradas y selladas que pertenecen a instituciones u organizaciones. Usted lo que ve en los museos son réplicas efectuadas por distintos aglomerantes o distintas resinas sintéticas que simulan muy bien a los huesos. Lo que usted ve en las películas, en los libros o en los museos son interpretaciones artísticas. Nadie sabe cómo fueron estos animales realmente.
Que jo no dic que no tingui valor, però té el mateix valor que anar a veure un quadre d'un pintor.
Montse Llussà està passant el rasclet.
Com una escultura, és una escultura.
Amb aquest Robin Kofket, o com es digui.
No, perquè tot em porta el JL.
Que no l'hagi creat Robin Kofket, el JL, hagi creat aquest personatge que ell es basa en Robin Kofket i resulta com Robin Kofket l'ha creat.
Em porta Facebook, em porta Twitter, però no hi ha res clar.
Tots els astronautes que van anar a la Lluna, que ja n'hi ha cap de viure.
I què té a veure això? Sí,
però no és veritat, perdoni. El Buzz Aldrin sí que... Sí,
bueno, però ja...
I va ser el dels primers que va arribar a la Lluna. Vivim en la desinformació i en la intoxicació permanent. No, morts, no?
93 anys té l'Aldrin.
I com està?
Pues mira, que
doncs escolti, millor que vostè. Què et deia? Que fa 200 milions d'anys que van aparèixer els dinosaures. Sí. Que és estrany que no es mantingui, no? Ara, a l'actualitat, un esquelet conservat, sencer. Va, per favor, bala.
Home, tu saps on surten els esquelets, Montse?
Home, com s'ha d'haver mantingut sencer un esquelet de fa 200 milions d'anys?
Però és que aquestes rèpliques estan molt ben fetes, perquè les fan en una fàbrica.
Home.
En China hay una fábrica de huesos falsos. Los chinos hacen muchas cosas. Pues también hacen huesos falsos. Huesos falsos de dinosaurios. La fábrica se llama Zigong Dino Wuxing Art. Está en Sichuan, en China, en la provincia de Sichuan. Hacen esqueletos completos y se los venden a museos. Y los hacen hiperrealistas. Sería incapaz usted de pensar que aquello que está viendo ahí no es un hueso. Utilizan huesos de verdad, de diversos animales, caballos, vacas, los muelen y hacen un aglomerante con una pasta, una pasta ósea muy realista que posteriormente es moldeada para crear los huesos de esos saurios que vemos en algunos museos, en China.
Fins i tot, i ara ja he buscat altres documents perquè
ara
no creieu que només...
Ara m'escriu un amic meu, perdona un moment, que es diu Eloi, i em diu...
Què diu l'Eloi?
Molt fan del JL des de fa molts anys. Té teories molt interessants. Nois, el món se'n va...
És que el JL té molts seguidors.
A veure, qui és?
Es diu Eloi, és un amic meu que jo no em pensava...
Però mira, Eloi, per favor, no fem més gran el que és el por de la ignorància.
Però perquè veieu que la meva...
És que, clar...
Aviam si la pròtesi que li van posar a la meva mama ve d'aquesta fàbrica xina de Xinxan.
Segur.
I és... Són ossos de cavall trinxer.
Però sa mare és morta.
Sí, però li va posar una pròtesi de cadera, que li feia mal.
Perquè veieu que m'he documentat més enllà.
Sí,
de fet, aquesta exposició del Cosmo Caixa es basa en la Patagònia, en aquests dinosaures.
sí. He anat a buscar un debat a la televisió argentina.
Ui, els argentins.
On hi participa un dinonegacionista.
No callen.
Perquè veieu que tenim representació arreu del món, eh?
¿Existieron los dinosaurios?
Ese es un tema que yo estoy investigando, estoy metiendo mano ahí, estoy metiendo el hocico en eso. Es todo mentira. ¿Dónde hay un foto de un dinosaurio, un registro civil donde que se anotó un dinosaurio? Un veterinaria de dinosaurios. ¿Quién le vacunó? ¿Quién le...? Es mentira, porque vos juntás 4 o 5 esqueletos de vaca y yo te armo el bicho que quiero. Te armo como el Rusty, ese. Vos agarras, te pongo un hueso, te pongo 3 huesos de costilla, te pongo 3 huesos de pata, te pongo 2 cabezas y ahí te armo el bicho. Te digo, este existió hace 60 millones, 70 millones de años atrás.
Aquest argument és irrefutable. Hi ha veterinaris de dinosaures?
Si realment existissin, ja hauria dit, ja hauria veterinaris.
Ara
t'ho dic de debò, eh? Vull dir, fa una mica de vergonyeta. Mira, i tot el que estàs defensant.
Un altre dinonegacionista, que és Daniel Tarr.
Daniel Tarr, qui és Daniel Tarr?
No, pues té un TikTok.
Sí, té
un TikTok, eh?
Tenir un TikTok és la pitjor targeta de presentació.
Però per a mi, pura
noblesa. Tu dius que tens un TikTok i és la pitjor presentació. No, perquè, clar, Daniel Tarr, a veure, però quin currículum té? Què ha estudiat? A quina universitat ha anat, Daniel?
La de la vida, que era la más importante. Daniel Tarr s'ha llegit la Bíblia i s'ha donat que la Bíblia, com deia el senyor Marcelí, home, no parla dels dinosaures.
Ni un, eh?
¿Por qué en la Biblia no se menciona a los dinosaurios? La respuesta es simple, porque jamás existieron.
Exacto.
La falsa teoría de los dinosaurios empieza así. En 1822, un médico llamado Gideon Mantell y su esposa Mary Ann Woodhouse encontraron un diente y un trozo de una espina dorsal que, según ellos, se parecían a los de una iguana, solo que más grandes. Luego Gideon Mantell llamó a su amigo, el escultor Benjamin Warehouse, y juntos construyeron un modelo de cemento al que llamaron iguanodonte. O sea que con tan solo 2 huesos, estos hombres formaron a esta criatura. Algo totalmente inexplicable. ¿De dónde salieron? ¿Y quiénes eran estos hombres descubridores de los dinosaurios?
Arara.
Mantell, Waterhouse, Buckland, Owen y Darwin.
Darwin.
Todos estos pertenecían a la Royal Society, la cual es una sociedad masónica. Y ya sabemos que los masones son los dueños del mundo. Investiga por ti mismo.
Te das cuenta, como que nos están manipulando. Nos están manipulando.
A nivel mundial, eh?
Montse
a nivel mundial, eh? Una manipulació perquè la gent es cregui...
Que veritat, és que quedo parat. Jo només us puc dir que anem a veure l'exposició de dinosaures de la Patagònia.
Et diré una cosa, Toni. Jo, la culpa de la vostra ignorància no és vostra. Vull dir, Hollywood ha fet molt de mal.
Exacte. Aquesta és la gran frase.
Hollywood ha fet molt de mal.
I tu convindràs que el Parc Juràssic no és un documental.
Exacte.
Això és una pel·lícula de ficció.
Llavors...
I us ho creieu com de veritat?
El que diu el JL, del Mundo Desconocido, és que Hollywood...
Tornem amb el JL, del Mundo Desconocido.
Home, clar, escolta, perquè és el que té més informació.
A mí en Hollywood, desde pequeño, nos mete, desde que somos pequeños, nos mete en la cabeza la idea de esos dinosaurios. Y al final, entre unas cosas, documentales, cómics, no sé qué, películas, nos damos cuenta de que nos han metido en la cabeza lo que es una idea irrefutable. Nosotros pensamos que es una idea irrefutable porque nos lo han dicho tantas veces, por insistencia, que pensar que es mentira es prácticamente imposible de dinamitar. Está tan afianzada, están los cimientos tan duramente...
Ahora, pruebas no importa ni una, que no existe.
Si alguien le está contando esto, dice, este señor está loco. Pero piensa en las cosas que está diciendo. Ojo, no piensa que yo estoy loco. Esto viene de un artículo, como ya he dicho antes. Ojo, nosotros ni afirmamos ni desmentimos nada.
Ah,
por ahí diciendo, ha dicho JL que no existen los dinosaurios. No, por favor, piénselo usted. ¿A dónde usted mismo?
Si
es usted un poco observador, a lo mejor...
Sí, pero aquí ya recula,
extrañas.
¿No?
De todos modos, ninguno de nosotros estuvo hace 65 o 63 millones de años para comprobar que aquellos seres vivían o no.
Mira si és professional, el JL, que no diu que creguis el que ell creu, sinó a partir d'aquí tu treus les treves.
No, ella et diu que...
No, les teves conclusions.
Hi ha un moment que et diu, bueno, yo no lo digo, o sigui, yo te explico lo que se dice a partir d'aquí.
Se caga el cul. Mira,
para
a partir d'aquí...
Ah, yo no sé nada.
Com més va, bala, més gent hi creu, tu. Com més estona passa, més gent...
Lògic. Mira, lògic, perquè no van existir, igual que allò de la lluna, va ser un decorat...
No, lògic, que més gent creu.
Amb una mica de sorra.
Que no m'estan fent cas,
vols dir? Un decorat tot negre amb uns llumets i allà ha la lluna.
Que només va, senyor Marcelí,
vamos a gravar,
a l'enquesta que
hem fet. Lo tenemos, venga, sí. Salta un poc com uns cables que no es veuen.
Com més va, més gent creu que sí, que el dinosaurio sí.
I aleshores, com la lluna, tu veus aquell decorat i dius, mira, veus, aquí hi ha la nave.
Home,
aquí...
un home que creu que Titanic es va morir Leonardo DiCaprio...
Ponemos la tierra,
que és una cosa com un... Saps què vull dir-li? És que el DiCaprio es va morir a Titanic?
No em ve present, però que es veu que...
Hi ha altres dinonegacionistes que tenen altres teories.
No puedo asegurarlo ni
acabar-lo. Ah, vostè comença a ser ja...
Sabeu que hi ha molts productes, fins i tot de menjar, com les galetes.
Sí, les que li agraden al Malo Feli.
Les dinosauros.
Doncs tot el que s'ha muntat al voltant potser és una campanya de màrqueting.
Ah, home...
Se comprobó hace años ya que los dinosaurios no son reales. Los dinosaurios son parte de las mascotas de la marca Dino Nuggets. Y los dinosaurios en huesos y fósiles que se han encontrado fueron parte de una campaña viral en la que la marca Dino Nuggets plantó esto para ser encontrado después. Pero es una campaña viral nada más. O sea, mira, que tú digas que los dinosaurios son reales por haber visto los fósiles es como si dijeras... El universo de Marvel es real porque viste el guantelete del infinito en el supermercado. O sea, por favor, piensen un poco en lo que van a decir.
Yo lo único que sé es que las galletas de dinosaurios están de mengine buenísimas.
Yo he aportat les meves proves. A partir d'aquí, jo no us diré que no aneu al Cosmo Caixa. Com no us diré que no veieu al Parc Juràssic? Ara, que sapigueu... que allò no ha existit, ja està, no passa res, no passa res. Aneu, gaudiu-ho, però com pots veure, això...
És igual perdre el temps amb això
que
amb allò.
Clar, però que sapigueu que és una ficció, com el que va veure, no sé, una exposició sobre Pixar, que hi ha algú que ho ha dibuixat.
Ara, és curiós, perquè des que t'hi has posat amb aquests dino-negacionistes, doncs encara hi ha molta més gent que ha votat que sí, dinosaurios sí.
Veus quina gràcia?
Versió RAC 1.
Viatja a un món de fantasia amb la història interminable El Musical. L'espectacle revelació de la temporada per fi arriba a Barcelona. No et perdis aquesta superproducció per a tota la família. Viu-lo des del 22 de novembre al Teatre Apolo de Barcelona. Entrades a lahistoriainterminableelmusical.com.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Quan un tros de pa es converteix en un bocí gourmet és perquè assaboreixes la tradició, la qualitat i el saber fer de tots aquells flaquers i flaqueres que fan d'aquest ofici tot un art.
El pa i tots els productes que elaborem a les nostres fleques són la mostra del respecte cap a aquests productes tan nostres.
Gremi de flaquers de la província de Barcelona. Fem pa amb art.
Aquest Nadal, apropa't a Mataró. T'hi espera la tradicional Fira de Nadal i centenars de botigues on trobar el regal perfecte. Mercats i restaurants per llepar-se'n els dits i pastorets, concerts i una màgica cavalcada de reis. Aquest Nadal, Mataró. Vine i aparca amb descompte. T'hi esperem. Visit mataró.cat.
Segurament soparem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA obrirà del 6 al 10 de desembre perquè puguis fer realitat les teves idees. IKEA Badalona tancarà el dia 10. Més IKEA.es/Catalunya.
El Nadal més gourmet torna a la Roca Village. Visita Taste of Christmas, l'única concept boutique de gourmet La Vanguardia, on descobriràs la millor selecció de productes d'alta gastronomia. Conserves, foie, dolços tradicionals i la seva selecta bodega t'esperen de dilluns a diumenge fins al 7 de gener. Taste of Christmas by Gourmet La Vanguardia a la Roca Village.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi. Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
RAC 1.
Caminando y meando, sí, caminando.
No entiendo muy bien lo que dicen, caminando y meando.
Caminando y meando.
Se me escucha, Cuauhtémoc.
Sí.
Mi pana me oye, pelotudo, me recibe bien.
Sí, perfectamente, company, on ets?
Pues ahora acabo de entrar en un chingo de sabor.
Oh, un chingo de sabor, quina casualitat. Aquest és el nom del meu restaurant preferit de cuina llatina a Barcelona.
Sí, el mío también.
Ajá.
Un chingo de sabor, el nombre no engaña. Me acabo de comer un taco y el sabor en la boca me va a durar más que la transición española.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, la competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Vesteix la teva taula de Nadal. La Vanguardia et porta unes estovalles Montse Interiors amb motius nadalencs en vermell i plata per lluir la teva taula aquestes festes. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 26 botigues i emporta't les estovalles nadalenques per només 12,95 €. Només amb La Vanguardia.
RAC 1.
Caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí. No entiendo muy bien lo que dicen, caminando y meando.
Caminando y meando.
Oye, se me escucha, Cuauhtémoc.
Sí.
Mi pana me oye, pelotudo, me recibe bien.
Sí, perfectamente, company, on ets?
Pues ahora acabo de entrar en un chingo de sabor.
Oh, un chingo de sabor, quina casualitat. Aquest és el nom del meu restaurant preferit de cuina llatina a Barcelona.
Sí, el mío también.
Ajá.
Un chingo de sabor, el nombre no engaña. Me acabo de comer un taco y el sabor en la boca me va a durar más que la transición española.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, la competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
Tothom s'ha tocat el clítoris alguna vegada. Però quantes persones s'han tocat el coll de l'úter?
És una cosa més intuïtiva i d'escoltar el meu cos i d'anar buscant els punts que a mi em fan sentir cada vegada més plaer.
M'ha encantat sempre tenir converses supermístiques amb algú i després pues, fer barbaritat.
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb el suport de sexydream.es.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1.
Girona.
Aquest diumenge, des de les 8, a RAC1.
Amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1.